Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? 24è dia lectiu de vaga indefinida en l'educació pública, últim d'esta convocatòria perquè ahir les docents van decidir posar almenys en pausa esta convocatòria de vaga, suspendre-la i pot ser al setembre reprendre'n el calendari. Però de moment, com diem, avui és l'últim dia efectiu de vaga i, de fet, les negociacions s'han reprès este matí a la Conselleria d'Educació. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego dona suport a les famílies que compten amb algun membre amb trastorn de l'espectre autista. Dimarts 16 de juny a les 6:30 a la Biblioteca Carmen Alemany Vall s'organitza una conferència titulada Del diagnòstic a l'acompanyament, com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA. La realitat és que moltes vegades es troben sense suport familiar, amb prejudicis, amb por al que diran, i davant d'esta realitat la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls dona resposta a les demandes per facilitar eines i estratègies que contribuïsquen a millorar la quotidianitat. Les notes de les PAU es publicaran divendres 12. Serà a partir de la 1 del migdia en la plataforma habilitada per a tal efecte per la Generalitat. Els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar revisions fins a les 2 de la vesprada. Dilluns 15 de juny també s'obri el període de preinscripció de graus. Es presenta a Pego Caminar, Veure, Assaborir i Contar, el compromís d'Antonio González Pomata, 1926-1996, amb les comarques i la gastronomia d'Alacant. És un assaig biogràfic editat per l'Institut de Cultura Juan Gilalbert, escrit per Maria Tormo Santamaria i Josep Bernabéu Mestre. Té com a objectiu ajudar a entendre moltes de les transformacions que va experimentar la societat alacantina entre les dècades de 1950 i 1990. I la 13a Gala de l'Esport, recordem que és este dissabte 13 de juny, després de l'ajornament de divendres passat per la pluja, que no va deixar de caure de manera molt fina, com avui mateix, durant pràcticament tot el dia. Al voltant de 1.300 persones estan cridades a reunir-se de nou al recinte multiactivitats La Trilladora a partir de les 8 de la nit per a donar reconeixement a l'esforç de tot un any practicant esport, siga quin siga.
Els informatius a Radio Pego.
Pero Pego aprofundirà sobre el trastorn de l'espectre autista dimarts que ve, 16 de juny. La Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls organitza la conferència del diagnòstic a l'acompanyament com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA. Després de detectar-ne la necessitat en parlar amb famílies que tenen al seu sí alguna persona amb este trastorn. I és que el trastorn de l'autisme és una condició del neurodesenvolupament que afecta a la configuració del sistema nerviós i també al funcionament cerebral. Es caracteritza per donar lloc a dificultats per a la comunicació i interacció social i per la flexibilitat del pensament i de la conducta de la persona que el presenta. Cal dir, però, que tot i que comparteixen diagnòstic, cada persona autista és diferent i que té les seues pròpies capacitats, necessitats i interessos. Més de 450.000 persones a Espanya, el que representa un 1% de la població, està dins aquest espectre autista. Això impacta en prop d'un 1,5 milions de la població de l'Estat, segons informa el Centre Espanyol sobre el trastorn de l'espectre autista. Si parlem de diagnòstic infantil i juvenil, segons l'anàlisi d'Autisme Espanya, a partir de dades del Ministeri d'Educació, que corresponen al curs 2023-2024, a Espanya hi ha 91.877 estudiants diagnosticats amb TDA en l'ensenyament no universitari, un 17,7% més que el curs anterior. Algunes de les famílies amb fills o filles amb TEA han traslladat al personal de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls sentir-se poc acompanyades, com explica l'educadora social Raquel Nadal.
Naix un poc, sobretot, per demanda, val? Perquè ens trobem algunes famílies amb xiquets amb trastorn de l'espectre autista que, com que ho necessiten, val? Com que es troben, no sé si la paraula és poc acompanyades, però com que en les escoles, per desgràcia, per moltes voltes per falta de formació i un poc també per tot el que reivindiquen ara amb la vaga, no arriben a aquestes persones, no saben com atendre-les o no tenen suficients recursos. Ens trobem també que l'entorn que envolta aquestes famílies moltes voltes per desconeixement, per estigmes, per prejudicis, tampoc recolzen el que caldria a aquests xicons. No hauria ser, però encara és com un poc tabú. No passa en totes les famílies, però sí que ens trobem en algunes. No vaig a dir que el meu fill té TEA, ho porten en secret, com si fora algo roïn. I és un poc per evitar el que parlem, no? El sentir-se juzgats, el què diran, el van a mirar raro al meu fill. Ens han trobat també que s'han sentit desplaçats quan s'han enterat de que la seva filla o el seu fill té TEA, s'han sentit desplaçats per part dels companys de classe. És molt difícil. I vam pensar que era important com donar-los un suport a les famílies.
La conferència del diagnòstic a l'acompanyament, com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA, està programada dimarts a les 6:30 de la vesprada i serà impartida per Carolina Tume, és neuropsicòloga infantil de Neural Kids, que és un centre especialitzat en neurodesenvolupament infantil, amb qui s'ha coordinat la comunitat per a organitzar, com dèiem, esta activitat.
Se'ns va ocórrer coordinar-nos amb Neural Kids de fer una xerrada, sobretot per a les famílies, val? Per a que es senten acompanyades i en general per a tota la població, no? És una xerrada que va oberta a tota la població que vulgui assistir. Està més enfocada que res per a les famílies, però els professorats són benvinguts, amics, amigues, gent del poble que li pugui interessar el tema. Vull dir, és algo que està oberta a tots, a qualsevol tipus de persones que els interessa aquest tema.
El nombre de xiquetes i xiquets identificats amb TEA en el sistema educatiu creix a un ritme d'entre el 14 i el 18% anual, com hem assenyalat anteriorment. Este augment s'afegeix als motius que han portat a l'organització de la conferència de dimarts 16 de juny, segons indica Raquel Nadal. I entre els motius d'este augment diagnòstic està que hi ha més formació en pediatria, en educació i en salut mental. De fet, informa Nadal que als 18 mesos hi ha una revisió pediàtrica on es fan les primeres preguntes per a detectar si hi ha un possible TEA. Tot i que segueixen existint reptes en la detecció, que es puga identificar de manera precoç contribueix a poder començar un tractament primerenc.
En els últims anys estem trobant-nos cada volta amb més famílies que tenen algun menor o alguna menor amb aquest trastorn. I clar, parlàvem, quan ens coordinàvem Neuralquix, parlàvem d'aquest sobrediagnòstic que és esdevingut doncs, per diverses causes, com per exemple doncs, que ara disposem de moltes més ferramentes, n'hi ha molt més coneixement sobre aquesta malaltia, aleshores fa que també n'hi hagi més diagnòstics dels que n'hi havia fa uns anys enrere. Per exemple, a l'any i mig, als 18 mesos, hi ha una revisió per al bebè i ahir és quan fan les primeres preguntes sobre un possible TEA, no? Que vull dir que és algo que ara està molt en el punt de mira i que per tant fa que també hi hagi més diagnòstics i puguen ser tratats a temps i donar-los les ferramentes que necessiten, els suports i els recursos que necessiten per a poder portar una vida completament plena i com una altra persona, no? Que no es senten juzgats, que no es senten diferents. Vull dir, és un treball, és una tasca molt dura que des de les escoles estan intentant portar al capdavant de la millor manera possible en les ferramentes i els recursos que disposen, que no són suficients. Nosaltres, des de la nostra part, doncs, vam veure interessant, vam pensar que era una ferramenta més de la que podíem aprofitar i posar a la disposició de la família i del professorat i de totes les persones que els poguera interessar.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
La Conselleria d'Educació i els 5 sindicats de docents de l'ensenyament públic no universitari s'han reunit de nou este matí de dijous en una nova taula de negociació, la que fa 12 des de l'inici de la vaga indefinida, que ja fa més d'un mes que es va iniciar, recordem que era 11 de maig, i avui es compleixen 24 dies lectius de vaga, però serà l'última jornada efectiva de la mateixa, tot i que a Pego tot el món ha treballat ja a les tres escoles públiques del municipi, Ambra, Carolina Sala i Rosalia Bondia. Avui tampoc hem pogut tindre dades de l'IES Enric Valor, però el que és cert és que les tres escoles doncs, ja han reprès la normalitat respecte als dies anteriors. La trobada d'este matí ha estat marcada pel rebuig majoritari del sector a l'última proposta d'acord de l'administració autonòmica i la decisió de suspendre temporalment esta vaga, de la qual ja es va despenjar fa setmanes AMPE i CESIF, tot i que de moment no es desconvoca la vaga, sinó que se suspèn. La novetat més destacada de moment és que hi ha una entesa quasi total en un dels 8 punts que reivindiquen des del sector docent, el referit a la reducció de la burocràcia que 4 dels 5 sindicats han signat. L'STPB, CESIF, UGT i Comissions Obreres han acceptat ratificar l'acord parcial en esta matèria, que és la que més consens ha suscitat en les últimes setmanes de negociació i ha remarcat que la majoria dels docents s'han posicionat a favor de la proposta en la consulta realitzada els últims dies. De fet, la majoria sindical que ha consultat els seus afiliats i afiliades, STPB, Comissions Obreres i UGT, pràcticament tots, el 87%, va votar que no volia continuar com fins ara amb la vaga, sinó suspendre-la, però pràcticament 9 de cada 10 dels participants ha acceptat signar aquest acord sobre burocràcia. Estaven a favor el 82%. CESIF considera la proposta millorable, l'acord puntual, però ha assegurat que l'aprova per responsabilitat. I AMPE, per la seva banda, ha insistit a reclamar un calendari d'implantació de les mesures i que tots els centres compten amb el personal administratiu suficient. Per això, de moment, ha decidit no signar este bloc. La proposta de salaris, que contempla un increment progressiu de les retribucions fins a arribar a 200 euros mensuals el 2028, ha obtingut un 90% de rebuig entre els 200 dels sindicats majoritaris, mentre que el 84% no accepta signar el text parcial de l'ensenyament en valencià. Així mateix, un 67% de les votacions considera més adequat interrompre o desconvocar la vaga i dins d'aquest percentatge un 71% opta per suspendre-la per a continuar les mobilitzacions en qualsevol moment sense preavís. Els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT, han acudit a la cita d'avui disposats a seguir a aconseguir que es reobriga la negociació per a elaborar un document final el més satisfactori possible. I paral·lelament a aquesta reunió, a partir de les 9 del matí, s'ha celebrat una nova concentració enfront de la Conselleria d'Educació que ha estat massiva, com totes les que s'han convocat fins ara, i a les 12 del migdia han partit en manifestació cap a la plaça de la Mare de Déu, on a nit es va alçar l'acampada de protesta que mantenien un grup de docents des de l'1 de juny en consonància amb la filosofia de reivindicació del personal docent a la Conselleria d'Educació. Per tant, com diem, hi ha moviments i, en principi, a partir de demà ja no farem seguiment de la vaga perquè aquesta, de moment, s'ha suspès.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I no deixem l'educació, però ara expliquem que l'alumnat que s'ha presentat a la prova ordinària de les proves d'accés a la universitat podrà consultar les notes a partir de demà divendres, 12 de juny, a partir de les 13 hores. Recordem que de l'IES Enric Valor de Pego es van presentar 54 alumnes a l'ESPAU, 49 debutaven i 5 es presentaven per a pujar nota i intentar aconseguir una que s'ajuste més al grau que ambicionen cursar. O podran fer esta consulta de notes a partir de la plataforma que ha habilitat la Generalitat per a l'ocasió i per a accedir-hi només caldrà introduir les credencials personals. D'altra banda, dilluns 15, dimarts 16 i dimecres 17 de juny, la setmana que ve, es podran sol·licitar revisions fins a les 2 de la vesprada i entre dilluns que ve, dia 15 de juny i divendres 3 de juliol, es podran realitzar les prescripcions universitàries. La publicació de l'alumnat admès en cada grau serà a partir del 10 de juliol a les 11 del matí. L'alumnat, d'altra banda, que realitza les proves d'accés a la Universitat Extraordinària de Juliol, podrà matricular-se en la prova entre el 15 i el 18 de juny. Les PAU es realitzaran entre el 30 de juny i el 2 de juliol. I les notes d'esta PAU extraordinària es publicaran el 7 de juliol a partir de les 5 de la vesprada.
Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
Un apunt del món empresarial. Avui l'oficina Accelera Pime de FEMPA torna a Pego amb la col·laboració de CREAMA i de l'Ajuntament de la localitat per a acostar eines pràctiques de digitalització al teixit empresarial del municipi. En esta ocasió, amb el curs Gestiona les teues xarxes socials amb intel·ligència artificial, dirigit a pimes, micropimes, persones autònomes i emprenedores per a ajudar-les a descobrir com la intel·ligència artificial pot convertir-se en una aliada per a comunicar millor, per a estalviar temps i també per a planificar amb més criteri. La cita és de 3:30 a 4:30 en l'aula de formació de CREAMA Pego.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
Thank you. La Casa de Cultura acull demà divendres 12 de juny la presentació de Caminar, Veure, Assaborir i Contar, el compromís d'Antonio González Pomata 1926-1996 amb les comarques i la gastronomia d'Alacant. Es tracta d'un assaig biogràfic que complementa, podríem dir, l'exposició Menjars de la Terra, el llegat gastronòmic de González Pomata, que es pot visitar fins al 28 d'octubre a l'última planta de la Casa de Cultura. L'assaig ha estat escrit a quatre mans, les de Maria Tormo Santamaria i Josep Bernabeu Mestre, subdirectora i director de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic. Tots dos han plantejat esta monografia com una eina per a ajudar a entendre moltes de les transformacions que va experimentar la societat alacantina entre les dècades de 1950 i 1990, atès que el periodista especialitzat en gastronomia va ser com un notari del que esdevenia el sector primari de la província, com ho descriu el pegolí Josep Bernabeu.
Va ser un notari, en certa manera, a través de seus reportatges periodístics, primer en la premsa sindical de l'època, després en el periòdic Informació, de totes aquelles transformacions que estava patint des del punt de vista socioeconòmic, sobretot el sector primari de les comarques de l'Alacant.
I és que Antonio González Pomata va recórrer cada comarca a la cantina, el que li va permetre adquirir una mirada global de la situació, una mirada que no va amagar la crítica de la realitat sobre la qual informava, primer en l'àmbit del sector agrari i més tard en l'etnogràfic, el turístic i el gastronòmic, segons apunta Bernabeu Mestre. El seu treball en el suplement Informació, el suplement que va traure Menjars de la Terra, a partir del 1985, va contribuir a convertir-lo en un referent. De fet, segons explica el catedràtic d'Història de la Ciència, va ser una iniciativa esta del suplement Menjars de la Terra pionera en el conjunt de l'Estat espanyol. El projecte buscava posar en valor les nostres tradicions culinàries i el model de gastronomia de proximitat que les sustenta.
A partir de 1985 es produeix una circumstància i és que el periòdic Informació decideix, conforme feia l'altre periòdic en el que competia en la província d'Alacant, que era La Verdad, fer un suplement sobre la gastronomia de les comarques d'Alacant. I van decidir llançar el projecte Menjars de la Terra. Comença en l'any 85 en uns col·leccionables, el primer Menjars de la Terra, que va recórrer totes les comarques d'Alacant i donant a conèixer quines eren els plats més tradicionals, recuperant-los i en una clara voluntat de posar en valor aquest patrimoni culinari gastronòmic en un moment molt delicat, perquè penseu que estem parlant dels anys 80 on apareix de manera devastadora la irrupció del turisme, estem perdent moltes dels nostres hàbits de vida tradicional que estan lligades a aquesta vida agrària. Penseu que és el moment que hem deixat endarrere les aques i han entrat les maquinetes, no? Entonces, com diu Josep Rosselló, diu, és que quan vam perdre les aques vam perdre moltes coses, i és veritat, perquè hi havia tota una relació en l'entorn, en la natura, molt, que condicionava molt la forma de viure, de menjar, etc. No? Entonces, el periòdic llança este col·leccionable en una clara voluntat de contribuir a posar en valor aquest patrimoni, aquestes tradicions culinàries i gastronòmiques.
Comentava Bernabeu Mestre durant la inauguració de l'exposició Menjars de la Terra que Pego va estar molt present en tots els reportatges i en totes les reflexions d'Antonio González Pomata.
Pego va estar molt present en tots els reportatges i en totes les reflexions que va fer Antonio González Pomata. De fet, una de les primeres publicacions que hi fa, en l'any 54, és en el Semanari Nacional La Hermandat de Labradores i Ganaderos i és per a denunciar una cacicada d'un oligarca, en aquell moment Oriol Uriguen, fent-se en unes parcel·les de terra d'arròs que estaven productives i que van ser incautades de manera injusta. No? I després, efectivament, en tot el discurs de Menjars de la Terra està molt present Pego, per raons òbvies, perquè d'alguna manera era el referent de la producció arrosera que donava sentit a lo que és el plat més senyer de la gastronomia valenciana, que són les grans varietats d'arrossos. No? Però ell també va dedicar, quan parla, per exemple, d'aquests patrimonis, i ahí tenim alguna foto de l'ermita de Sant Antoni, de l'Exiomo, va vindre moltes vegades a Pego. Pego va estar molt present i cada vegada que feia algun reportatge sobre la província, ja sigui de caràcter etnogràfic, cultural o agrícola, sempre Pego tenia una presència molt important en l'obra d'Antonio González Pomata.
Caminar, veure, assaborir i contar, el compromís d'Antonio González Pomata amb les comarques i la gastronomia d'Alacant es presenta, com diem, demà divendres a les 7 de la vesprada a la Casa de Cultura de Pego.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I la meteorologia, que és pareguda a la que hem tingut almenys fins a fa una estona a Pego, doncs la meteorologia no va permetre que divendres passat es poguera celebrar la 13a gala de l'esport a Pego. La pluja va obligar a ajornar-la perquè recordem que té lloc a l'aire lliure. La nova cita és este dissabte 13 de juny a partir de les 8 en el mateix lloc, en el recinte multiactivitats la Trilladora. Eixe dia, al voltant de 1.300 persones es donaran cita per a reconèixer tota aquella persona que d'una manera o d'una altra està vinculada a l'esport, perquè ja sabem que hi ha moltíssimes modalitats, i sobretot el que es reconeixerà és l'esforç de tot el curs per millorar qualsevol aspecte que estiga relacionat amb la pràctica esportiva. Hem de recordar també que durant la gala hi haurà diversos reconeixements, no només per grups de modalitats esportives, sinó també un reconeixement més al que és l'esportista que ha destacat per alguna qüestió a nivell autonòmic, estatal o fins i tot internacional. Serà el moment dissabte que ve, a partir de les 8, de saber qui són aquestes persones i conèixer un poc més d'elles. Per això, recordem que hi haurà més o menys tot el que estava previst divendres passat, però este dissabte a partir de les 8 a la Trilladora. I pel que fa a la previsió meteorològica, suposadament a partir d'ara ja no hauria de ploure, tot i que el cel continuarem tenint-lo entrenyinat per les boires, en este cas. A partir de mitjan vesprada el cel estarà pràcticament ras, només quedaran intervals de núvols alts. I les temperatures avui han estat entre els 19 graus de la passada nit i els 27, els que arribarem de màxima. Pel que fa a la precipitació, des de la xarxa d'Avamet indiquen que on més ha plogut a la comarca de la Marina Alta és a l'Atzúbia i de fet continua plovent, porten 6,2 litres per metre quadrat i a Forna 4,8. Després tenim el centre de Pego i a les Verdales on han caigut 2,8 litres per metre quadrat el que portem de matí. Al Musical han estat 2 litres i mig i ja després li segueixen en xifres bastant més baixes el refugi de la Figuereta i Benialí, que tenen 1,8 litres per metre quadrat registrats. Després estaria el Sant Jaume a Pego amb 1,6 i el Corral de Rata, també al terme de Pego, amb 1,5 litres. Pel que fa a demà divendres, tindrem el cel ras tot el dia amb intervals de núvols alts sense més incidència i temperatures que oscil·laran entre els 18 graus de mínima i els 29 de màxima. El vent bufarà entre 5 i 15 km per hora de component variable, tot i que la component sud estarà bastant present durant tot el dia. Per a dissabte, una situació molt semblant a la de divendres, intervals de núvols sense més importància i temperatures entre els 19 graus de mínima i els 29 de màxima, un vent que bufarà de component nord-est al voltant de 10 km per hora. Diumenge, en principi, pugen les temperatures, superaran els 30 graus, es quedaran en els 31 i les mínimes es quedaran en els 20 i el vent continuarà bufant al voltant de 10 km per hora de component nord-est. Tindrem el cel ras amb intervals de núvols. Fins ací l'informatiu d'avui, dijous 11 de juny. Com cada dia, moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda i donar-nos caliu. I també comentar que l'informatiu no tornarà demà, sinó que ho farà dilluns 15 de juny per a explicar doncs, diverses qüestions que puguen presentar-se durant estos dies al municipi de Pego o Rodalí. Perquè recordar també que este dissabte a Pego, a partir de les 8 de la vesprada, està la 13a Gala de l'Esport, però durant tota la jornada al Patró se celebra una edició més de la Festa de la Cirera, on tots i totes esteu convidats i convidades a acudir i a gaudir dels diferents actes que hi haurà programats al municipi. Dit això, com diem, dilluns ens tornem a escoltar mentrestant, que acabo de passar una molt bona jornada i també un bon cap de setmana. Adeu.